Ràdio Estel. Pol Marçat posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Ràdio Estel.
Per la vesprada del dissabte, el millor del millor del millor de la setmana de Camins. El millor.
Camins.
Les vespres des de Montserrat, l'Eucaristia des de la Basílica, i ara la ràdio es revoluciona una mica perquè a continuació escoltareu la banda de Camins en estat pur. En la setmana en què hem estat una altra vegada sota el domini de Ferran Capdevila, en la setmana que arriba l'estiu, en una nova setmana de 4 dies, hem continuat fent cada tarda això que us donem. Bona vesprada d'aquest dissabte 25 de juny del 2022.
Avui, per començar els camins,
recuperarem l'entrevista que vàrem fer dilluns al doctor en filosofia Joan Carles Meli, que ens va presentar el seu llibre L'experiència de la pèrdua de l'editorial Fragmenta, una conversa plena de passió d'aquelles que enganxen. Molt recomanable, ja ho veureu.
Continuarem amb
el temps de diàleg de dijous, que és la nostra mirada multiespiritual amb una entrevista orgàsmica amb Miquel Torres, director de Justícia i Pau a Barcelona, que ens va presentar un esdeveniment per als propers dies, la Setmana per la Pau, Arcadi Oliveras.
I arribarem a les 9 de la mata.
Maria José Mendoza i Amaya la Cobaya, perquè als hashtags de dimecres la Mary Jo va repassar els topicazos de Tinder.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
La Macedònia de la Ràdio d'això cap de setmana, llaunada i congelada amb nitrogen líquid, que comiencen los juegos.
Camins.
Joan Carles Mèlic, bona vesprada.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, encantats de saludar-te i de xerrar amb tu uns minuts. Et faig la primera pregunta i després, ja ho he dit al principi, però explico una mica més per què t'hem convidat. Però la primera pregunta que et vull fer, Joan Carles, es pot viure sense l'experiència de la pèrdua?
No, jo crec que aquesta és la qüestió de fons del meu llibre, no? És a dir, jo crec que la mort, especialment la mort dels altres, no? La pèrdua, per tant, l'absència, el buit que deixa la mort de l'altre, és un esdeveniment fonamental de tota vida humana. És a dir, l'ésser humà és un ésser, com dic el llibre, elegíac. És a dir, que no té més remei, no té més remei que acceptar que tard o d'hora haurà de viure en l'absència dels altres.
És que és un llibre... Bueno, ara entrem en detalls, però us presento a Joan Carles Meli, que ell és doctor en filosofia i lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, on també exerceix de professor titular de filosofia de l'educació. És autor de diversos llibres, com ara Filosofia de la finitud, La lliçó d'Auschwitz, Ètica de la compassió o La saviesa de l'incert, entre d'altres. Des de fa 15 anys s'ha dedicat a elaborar una filosofia antropològica de la finitud en les seves diverses expressions, tant el cos, el símbol, el plaer, l'alteritat, la memòria, el desig, etc. Vull detenir-me un segon, Joan Carles, després explico una mica més sobre la teva obra, però m'agradaria, si poguessis resumir una mica, perquè, clar, jo sé que tens molts conceptes al cap, i a mi m'interessen, però el temps és limitat, però vull tenir una idea. Ens podries desenvolupar breument aquesta idea, la filosofia antropològica de la finitud?
Bueno, de fet, jo ja des de fa molts anys, des que vaig començar amb la filosofia, hi va haver un tema que em va començar a preocupar molt, que és el tema de la mort. No? És a dir, la idea que els éssers humans no són només els éssers que moren, sinó que saben que han de morir. Vull dir, que anticipen la seva mort. No? A mi em va marcar molt la mort de la meva àvia. Jo vivia a casa amb els meus pares, a casa dels meus avis, i quan jo tenia 6 anys, la meva àvia sí. va morir davant meu. Feia molts anys que estava mal, jo la vaig veure morir. No? I, bueno, això podria explicar-ho, però per no allargar-me, quan vaig començar a estudiar filosofia, vaig centrar-me molt en intentar pensar què és això de la mort, no? Però a mesura que vaig anar avançant en el tema, em va interessar molt fer una distinció entre mort i finitud. És a dir, la mort forma part de la finitud, però la finitud, que per mi és la característica antropològica fonamental, per això parlo d'una filosofia antropològica de la finitud, no es veu només en la mort i en la mort dels altres, sí, sinó en la pèrdua. Per exemple, en la pèrdua, doncs, de quan alguna persona... Per exemple, tu estàs enamorat d'una persona i aquesta persona et deixa, per exemple.
Clar.
No? Doncs això també és una pèrdua. O la pèrdua d'un animal domèstic. Per exemple, les persones que tenen gossos o gats saben que la pèrdua no és només la pèrdua d'una altra persona.
Sí.
No? Per tant, la finitud vol dir tot això. Vol sí. dir, per exemple, una cosa molt important, que ens creiem que tenim la vida al nostre abast i que ho tenim tot controlat i que portem l'agenda de la nostra vida, no? Quan en realitat som molt més allò que ens passa que no pas allò que fem o que planifiquem. Cada dia esdevenen moltes històries al nostre voltant que fan que la nostra vida estigui, doncs, oberta als esdeveniments.
El 2015 vas iniciar amb la lectura com a pregària la publicació dels teus fragments filosòfics a l'editorial Fragmenta, que tenen la seva continuïtat, per exemple, a la prosa de la vida, i aquest any ha arribat l'experiència de la pèrdua, que avui us volem presentar aquest llibre. He de dir, Joan Carles, que jo he estat llegint el llibre i ahir m'ha atrapat, sincerament. No m'ho esperava, perquè no sé per què la filosofia... A mi m'agrada la filosofia, però pensava que tal vegada seria molt dens o molt trist. No, o sigui, no és això. Són conceptes densos, sí que és cert, però a mi m'ha resultat molt interessant. Per tant, jo que no sóc cap expert en filosofia pura, l'he gaudit. És un llibre obert per a qualsevol persona o cal una base de coneixements filosòfics per poder comprendre'l bé?
Mira, jo crec que el problema de la filosofia és que en els últims anys, o gairebé segles, podríem dir, molts anys,
sí,
en la filosofia sembla com si els filòsofs escriguin només pels filòsofs, no? Això seria com si un sabater, per exemple, fes només sabates pels sabaters,
ja.
Oi que no?
No.
El sabater ha de fer sabates per tothom, sí, per tothom. I jo crec que la filosofia ha de recuperar el seu sentit originari. La filosofia, des de Grècia, seia a la plaça pública, a l'àgora, no?
Sí.
I, per tant, tothom hi participava. I el que hem de fer és ser molt rigorosos, molt profuns, per dir-ho així, en les nostres anàlisis, etc., però al mateix temps explicar-ho d'una manera que qualsevol persona que llegeixi a poc, que tingui un nivell, podríem dir, de batxillerat, de Merlí, per dir-ho així, de
sí,
Merlí, no?
Sí, és el meu cas, eh?
doncs és això, o sigui, em dones una gran alegria, perquè a més crec que hi ha alguns filòsofs que ho han aconseguit, no? Sense fer divulgació, com per exemple Montaigne. Uh-huh. És a dir, tu agafes... Montaigne és un autor del segle XVI. Tu agafes ara uns assajos de Montaigne, jo convidaria que les persones que ens escolten,
sí,
que agafessin un assaig de Montaigne, uh-huh, i que el llegissin i veuran com l'entendran perfectament. Això, la filosofia ha de fer això. La filosofia no és autoajuda, cuidado, no és autoajuda.
No.
Tampoc és divulgació.
No, ara em fas una assistència al peu. Primer que res, Joan Carles, sí, queda feta la invitació als nostres oients aquesta nit, en lloc de veure Masterchef, que agafin un assaig de Montaigne i que passin la nit. Un o els que siguin, potser els agafa la matinada.
Aviam, escolta, hi ha assajos de Montaigne molt curts, molt curts. O sigui, el llibre dels assajos és molt llarg, té més, sí, de 1.000 pàgines, però ja estan tots. Hi ha moltes edicions dels, mm-hmm, assajos de Montaigne, en català, en castellà, hi ha moltes edicions. Però els assajos de Montaigne hi ha alguns que són de 5 pàgines, 10 pàgines, clar, i aquest es pot llegir abans d'anar a dormir perfectament.
Exactament. Una de les coses que m'ha enganxat del llibre, Joan Carles, és que m'anava identificant amb els conceptes, conforme els anava llegint, i les idees, amb les descripcions de la realitat que tu descrius, no?, del que vivim. I m'ha ajudat a pensar... Ojo, que això no és tan fàcil. Creus que a les persones ens manca una mica de reflexió sobre la nostra pròpia naturalesa, que ens dediquem moltes vegades a sentir sense reflexionar bé què estem sentint?
Home, jo crec que sí, però això no és només culpa nostra. Diguem-ne que aquí hem d'entendre en quin tipus de societat estem vivint. I vivim en una societat, jo ho he explicat en altres llibres meus, no?
Uh-huh, sí.
Vivim en una societat on la tècnica s'ha convertit en tecnologia. I això què vol dir? Doncs que hi ha una sèrie de valors, no?, propis de la tecnologia, com, sí, per exemple, la pressa, no? No només la velocitat, perquè la velocitat pot ser molt important. No, la pressa. És a dir, tothom té pressa, no? I tot s'ha de fer ràpid. Només has de pensar que l'assignatura que tu has esmentat, jo soc professor de filosofia de l'educació,
sí,
fa uns quants anys era una assignatura anual. Si jo l'assignatura la començava el mes de setembre, mm, i s'acabava el mes de maig, ara, l'hagués acabat ara estaria fent els exàmens, i l'hagués durat tot l'any. A mi m'agradaria dir-li als nostres oients, i a tu també, que actualment aquesta assignatura que durava un any, actualment dura 3 mesos. Llarg, tirant llarg, no arriba als 3 mesos.
Clar.
Clar, amb això queda tot dit ja. Aleshores, clar, la gent no té temps, mm-hmm, no té temps pel que es necessita temps, que és les coses més importants, no? Sí. No, tothom té temps per veure el futbol, i està molt bé que la gent tingui temps. Jo no estic en contra d'això. Jo hi vaig gaudir amb el Girona,
Vull dir, home, el és que clar.
No, clar, o sigui que no se m'interpreti malament. El que passa és que hem de trobar temps també, no només per veure el futbol, sinó temps per llegir, temps per estar amb els amics, temps per estar amb la parella, temps per estar amb els fills. O sigui, una cosa, a la majoria, això seria una exageració, però moltes vegades els meus estudiants, parlant, no?, quan s'acaba la classe, em diuen que sí, els seus pares els hi han pagat una carrera, etc, però mai no han tingut temps per escoltar-los. I això és propi del nostre temps, de la nostra època, el fet de no tenir temps, no? Mm. I, per tant, és molt important per poder pensar aturar-se, que és el que fa Sòcrates en el banquet abans d'entrar a sopar, s'atura i està una estona pensant, meditant. O sigui, hem de trobar, i que és el que deien els vells estoics, els vells estoics grecs deien, escolta, cada dia una estona de meditació. I això no passa només per fer ioga o per estar a terra allà cargolat de cames. La gent pot fer-ho com vulgui. No, simplement aturar-se i pensar una mica. I pensar que els éssers humans no tenim més remei, que és una mica la tesi del llibre, no tenim més remei que continuar vivint suportant l'absència dels que ens han deixat.
Mira, jo m'agrada molt aquest concepte que dius, perquè a mi aquest llibre teu m'ha ajudat a parar-me. Jo ja és un costum que tinc, durant el dia un parell de cops, una mica de soledat, un cafè i reflexió, a mi ja m'agrada això. Però el teu llibre em va ajudar a reflexionar. Mira, per aprofitar el temps que tenim, Joan Carles, durant la lectura m'he dedicat a subratllar certes frases o conceptes que m'han cridat l'atenció i m'agradaria citar-te a tu mateix i tu em pots comentar una mica què et sembla, perquè hi ha coses que, hi ha moltes, seleccionaré algunes, si et sembla bé, d'acord?
Sí, i tant.
Mira, a veure, per exemple, l'ésser humà és un animal que no acaba de trobar el seu lloc a la vida, perquè sempre és en relació amb els altres, amb altres presents i amb altres absents. Per tant, caminem sense tenir el nostre lloc definit.
Sí, clar, o sigui, això és una de les coses que la filosofia, per exemple, ha defensat que hi havia una essència d'ésser humà, no? Mm. O sigui, si nosaltres ara sortim al carrer i preguntem, escolti, em podria donar una definició de què és l'ésser humà? Per exemple, molta gent dirà, l'ésser humà és l'animal racional. Molt bé. D'altres diran, l'ésser humà és imatge de Déu. Molt bé. Cadascú dona una definició, no? Jo el que dic és que l'ésser humà és l'ésser que no es pot definir. No es pot definir. Per què no es pot definir? Perquè nosaltres som les nostres relacions amb els altres, amb el món i amb les coses, i els que creïn en Déu. Som relacions. És a dir, no hi ha un ésser humà anterior a les relacions amb el món, amb els altres, amb les coses i amb Déu, sinó que som les relacions. No som res més que relacions. I aquesta és una mica la tesi, no? Uh-huh. Això es tracta de dir l'ésser humà existeix. I existir vol dir que no hi ha una... I s'ha d'anar construint la seva vida, la seva existència, en aquestes relacions que és, no? Fixa't que Ortega y Gasset deia «Yo soy yo y mi circunstancia», sí. «Meditaciones del Quijote». Però la gent no sap com continua aquesta frase.
I com continua? A veure.
Doncs la frase continua «Yo soy yo y mi circunstancia, si la pierdo a ella, me pierdo yo». Això és molt important, aquesta segona part de la frase. Si perdo la circumstància, em perdo jo. Fixa't què està dient Ortega. Està dient, jo soc... Perquè la primera part de la frase semblaria que diu jo soc jo i la meva circumstància. Si quedem aquí, pot semblar que hi ha un jo, que hi ha una essència, no? Una essència. La raó, per exemple.
Sí,
no?
Sí.
Que és anterior a les circumstàncies. Circumstàncies, les relacions, a les situacions. Al món, per dir-ho així. Al món. No, però Ortega diu, si la perdo a ella, em perdo jo. És a dir, que el jo no és res més que aquestes relacions amb el món.
Estic flipant, perquè m'encanten aquestes coses i com ens ajudes a reflexionar. T'ho dic de tot cor, Joan Carles. Anem a per una altra, si et sembla bé. Una altra cita que dius és «Des que Nietzsche va anunciar la mort de Déu, tots sí. Tenim al cap això, Dios ha muerto, sí. Vivim en l'orfendat, en un univers de nostàlgies, de buits i d'idolatries. I això ho defineixes com tres malalties. És això, el món sense Déu?»
Bueno, aviam, també la gent... Clar, és que aquí el problema és que moltes vegades a les classes de filosofia, sí. Del batxillerat, o després anant, en fi, llegint coses, només ens quedem amb una part de la frase. En el cas de la mort de Déu de Nietzsche passa com la frase d'Ortega.
A veure.
Hi ha una altra frase en el text de Nietzsche. Hi ha una altra frase.
I quina?
Nietzsche, després de dir que Déu ha mort, nosaltres anem, etcètera, sí. Diu una altra cosa, que és encara més important per mi que no pas el Déu ha mort, no? I la frase diu, i ara... que hem mort a Déu, que hem mort Déu, sí. I ara podrem viure sense déus o n'haurem d'inventar-nos-en de nous? Fa aquesta pregunta Nietzsche. Podrem viure sense... Ara que hem mort Déu, podrem viure sense déus o n'haurem d'inventar de nous? Clar, què vol dir viure sense déus? Viure sense seguretat absoluta.
Clar.
És a dir, sense un guia, no? Un guia que ens porti, com en el mite de la caverna, un guia, un pedagog, i que dono classes d'educació als estudiants, els explico. Sense pedagog, és a dir, un pedagog és algú que condueix, no? Algú que porta el nen a l'escola. Això era el pedagog a Grècia. Pedagog era algú, és l'espais, nen, i ago vol dir conduir. Llavors, el pedagog és algú que condueix el nen a l'escola. Doncs a la nostra vida hi ha ple de salvadors de la pàtria, que ens porten pel bon camí. Ai? Evidentment parlo irònicament, no?
Sí.
Que ens porten cap al bon camí.
Sí.
I clar, això ens dona molta seguretat. Per què? Perquè mai no anem perduts. Mai no anem perduts. No, jo defenso una altra cosa. Jo crec que la vida humana és una vida que no té ni brújoles ni cartes de navegació. És a dir, que estem sempre, doncs això, a alta mar i campi qui pugui, per dir-ho d'alguna manera. Només tenim, no tenim un absolut Déu ha mort, no tenim un absolut que ens guiï, no tenim un pedagog que ens digui. Però el que sí tenim, que és com acabo el llibre, és el que sí podem tenir són relacions amb els altres i gestos amb els altres que ens acompanyin en aquesta nit de tempesta, que és moltes vegades, no sempre, però moltes vegades la vida. Per exemple, l'abraçada. El llibre acabo amb l'abraçada.
Joan Carles, se'ns escapa el temps, malauradament, perquè estic atrapat per tu. Però vull només una frase, perquè tu me la contestis en dos o tres frases més, només. M'agrada molt aquesta. Viure és estar al descobert. Viure, atenció a aquesta paradoxa, és jugar-se la vida.
Sí, 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 clar. És que viure, jugar-se la vida en el sentit de que un no li queda més remei que posar en risc moltes de les coses que sap, no? És a dir, si anem pensant que la nostra vida està acabada, que hi ha que la nostra vida té manual d'instruccions, això dit, mira, t'ho diré d'una altra manera.
Vinga.
La nostra vida no té manual d'instruccions. M'entens?
Sí.
I que, si, quin és el problema? Doncs el que et deia abans, que pensem, com que vivim en un món on tot té manual d'instruccions, doncs que la vida també en té, i no. Per això el problema de l'autoajuda, en tots els respectes, jo, a mi això està bé que la gent ho faci, cadascú pot fer el que vulgui, i jo no ho criticaré, però jo no ho faig. Per què? Doncs perquè crec que l'autoajuda, també insisteixo, amb tots els respectes, que ningú se m'enfadi, però va una mica per aquí, no? És a dir, intenta donar respostes. No, es poden trobar les respostes. Jo crec que tu pots trobar respostes. A condició, amb una doble condició. Una, que siguin teves, i dos, que siguin provisionals. Primer, que siguin teves. Jo no puc donar-te la resposta. Jo no puc dir-te cap on t'has d'anar. Tu te l'has de jugar. Això, viure és jugar-se la vida. Sí. Estàs en una cruïlla i te l'has de jugar. Has de dir, bueno, doncs tiro per aquí. Perquè, clar, el fàcil és, cap on t'he d'anar? Cap on t'he d'anar? No, no. Això, aquesta resposta ningú te la pot respondre. Ningú, des de la meva perspectiva, de Déu a mort, no? Viure és jugar-se la vida, és jugar-te-la. Finalment, tu t'has de llançar a la piscina. Uh-huh. I et pots ofegar,
Podeu trobar més de Joan Carles Mèlic a la seva, bueno, a molts dels seus llibres, i també aquest que us hem presentat avui, L'experiència de la pèrdua, de l'editorial Fragmenta, per cert, traducció, i de Marta Rebón al castellà. Joan Carles Mèlic és doctor en filosofia i lletres per la Universitat de Barcelona, autònoma de Barcelona, i també exerceix, com ell ens ha dit, de professor titular de filosofia de l'educació, i ens ha fet aquest tast de lo que és una filosofia apassionada, de lo que és una conversa veloç i interessant, i estem molt agraïts per aquesta conversa, Joan Carles, de veritat.
Doncs la veritat que jo també, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Sí.
Que qualsevol dia que vulgueu reprendre la conversa, em podeu trucar i continuem.
Doncs no dubtis que ho farem, perquè m'ha agradat molt i m'he quedat en ganes de més, i el que sí que et dic és que has guanyat un lector, això segur, perquè a mi m'has atrapat, sincerament. Joan Carles, mil gràcies.
A tu.
Camins, edició cap de setmana. La Macedònia enllaunada. Temps de diàleg.
Encetem ara i aquí aquests minuts en què esmolem, ja ho sabeu, la mirada cap a la realitat multiespiritual de casa nostra i del món. I ho fem, com sempre, amb el cap d'informació religiosa de la casa, editor també del Sense Distància, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Ens hi posem amb el tema d'avui perquè es celebrarà la setmana vinent entre dilluns 27 i dijous 30 de juny, la Setmana per la Pau Arcadi Oliveras, un esdeveniment que vol ser un espai de trobada obert a la participació de tota la ciutadania, i els organitzadors, Justícia i Pau, i altres entitats amb vocació interreligiosa, busquen oferir una possibilitat real, viva i dinàmica per repensar entre tots el futur desitjat per a la nostra societat. Són grans objectius. Què més podem dir d'aquestes jornades, Ignasi?
Doncs mira, Rafa, durant 4 dies, de dilluns a dijous vinent, com deies, es realitzaran diverses activitats per diferents espais de Barcelona. Aquests actes busquen mantenir viu el missatge i el llegat del nostre estimat Arcadi Oliveras, que va presidir Justícia i Pau durant uns quants anys. Els actes que s'hi faran són, concretament, el conversatori, on els joves podran plantejar totes aquelles inquietuds i demandes sobre el futur a 2 eurodiputats, el happening, que és un acte que consisteix en la realització d'una performance basada en la denúncia i la transformació, la pau del cor, d'això parlarem força, que serà un acte interreligiós i molt simbòlic, dimecres vinent, per fer sentir la calma i la pau, i la plaça del diàleg, l'esdeveniment que més iniciativa té per tornar a portar el missatge d'Arcadi Oliveras als carrers, amb espais artístics, musicals i de debat i conversa. A més, durant l'acte d'inici, que es farà dilluns, es presentarà una entrevista que La Directa i El Crític, aquests dos mitjans, van fer a Arcadi Oliveras.
Doncs per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres a Miquel Torres, ell és director de Justícia i Pau a Barcelona i un dels principals organitzadors d'aquesta Setmana per la Pau, Arcadi Oliveras. Miquel, bona vesprada.
Hola a tothom.
I gràcies per estar amb nosaltres.
Bona vesprada, benvingut i molt content de tenir-te.
Gràcies per estar amb nosaltres aquí al Camins, al Temps de Diàleg. Va, hem explicat ja moltes coses, però en les teves paraules, què és i què vol ser la Setmana per la Pau, Arcadi Oliveras, la setmana vinent a Barcelona?
Bueno, és un recuperar aquesta cosa de que els carrers s'han d'omplir de la gent, de la bona gent, i dels crits, no?, de llibertat, de pau, de no violència, de reconciliació, de diàleg, de recerca continuada, no?, de la població, de la ciutadania, per tal de fer viu aquell llegat que l'Arcadi ens va deixar, no? El que no volem és que quedi perdut a l'internet o a les biblioteques, i que especialment la gent jove no reconegui aquell llegat, no? I per tant, com desenvolupar-ho a dia d'avui, actualment, des d'unes línies, un enfocament molt més ecofeminista, multicultural, interreligiós, interconviccional, pacifista, realment, i recuperar aquest esperit que Barcelona i Catalunya doncs, han tingut sempre, no?, d'un país de pau, no?
Clar, perquè és molt fàcil dir Arcadi Oliveres, quin gran home, però després hem d'aplicar, no?, allò que ell deia. Bé, l'acte que pot tenir més impacte serà una activitat, podem dir que insòlita, una vetlla interreligiosa per la pau, que té com a nom la Pau del Cor, i es farà dimecres vinent a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, lloc moltes vegades de manifestacions, de celebracions d'equips de futbol i d'altres coses, però no per pregar entre totes les religions. Molt, molt bonic, això. Estarà presentada per la periodista Rosa Maria Calaf i oferirà música de Rabbit Goldsmith, també amb la presència de l'alcaldessa de Colau, la consellera Lourdes Ciuró i la directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Yvonne Grilley. En què consistirà, Miquel, aquesta vetlla pública?
Perquè, clar, Miquel, la descripció és molt intensa, però tu com la definiries, aquesta trobada?
Una manifestació per la pau espiritual, podem dir?
Jo he dit que serà un moment totalment orgàsmic en el sentit
està,
espiritual. De, no?
És tal com que té un sentit espiritual.
Sí, sí, no, no, i tant, ja ho sabem que estem parlant d'això, no? Però sí. Dic aquesta paraula perquè la gent sàpiga, no?, de què ens esperem, no? És la primera vegada que a la ciutat de Barcelona es congregaran més de 20 tradicions espirituals diferents, no? També conviccions humanistes, atees i agnòstiques també diferents, però que totes acabem plegades compartint aquest desig de pau, no? I aquesta cultura de pau, no violència, activitats en xarxa, que representin realment una possibilitat real de crit, no? I a plaça Catalunya, per això diem la pau del cor, no? Perquè és el cor de la ciutat, tu has dit, Ignasi, abans, no? Moltes manifestacions socials, esportives...
Plaça Catalunya? No, plaça Sant Jaume.
Plaça Sant Jaume.
Ens hem entès, queda aclarit.
Plaça Sant Jaume, no? I la idea és omplir plaça Sant Jaume, no? Llavors, començarem amb la crida de l'oració de l'Islam, el Hadam, no? Després vindran unes campanes, les campanes de Tese, que són impressionants, i a partir d'aquí començarem, per exemple, la comunitat Sikh, la Fe Bahá'í, el Centre Islàmic Camí de la Pau, etc. Diferents tradicions ho faran en el seu idioma d'origen, també, perquè és molt important sentir, no?, per aquesta cosa orgàsmica, no?, sentir com sona.
Clar, perquè cadascú fem l'amor en el nostre idioma.
Exactament, això és un acte d'amor completament entre totes i tots. Sí. No? I per tant, la idea després és que tothom tingui un llibret en català, castellà i anglès, per si algú es despista, que ningú pugui dir que no estic entenent el que fa en hebreu o en àrab, no?
Clar, sí.
Per tant, és això.
No, molt oportú això que diu, encara que la paraula soni forta, Rafa, perquè, per exemple, el cardenal Joan Josep Omella no va utilitzar aquesta paraula, però s'hi va costar molt diumenge passat, quan va dir que per adorar el Senyor a l'Eucaristia hem d'arribar a l'èxtasi. Aquell moment és una mica el mateix, eh?
Home, jo algunes vegades he escoltat algun prevere dir que la seva sexualitat està volcada a l'altar de l'Eucaristia.
Bueno, o sigui que... Això tot una...
I, evidentment, totes les creences a la seva manera.
Exactament.
A
mi m'agrada molt aquest concepte perquè en aquest espai, en temps de diàleg, hem escoltat moltes vegades, hem de trobar els punts de trobada de les diferents religions, els punts en comú. Doncs aquest és un acte en què es fa palès, veritablement, aquest punt en comú, no?
Bueno, hem volgut que sigui així, no?
I tant, i ho estàs expressant de manera, doncs, molt eloqüent i que té força, Miguel. Per veure tota la informació sobre aquest esdeveniment ja es pot visitar el web de la Setmana per la Pau. També es pot oferir col·laboració a través del voluntariat. Encara és possible apuntar-se a col·laborar amb aquesta Setmana per la Pau, Miguel?
Sí, hi ha moltes coses a fer, petitones, detalls petits.
Bueno.
A la web hi ha el menú voluntariat, cliqueu aquí i us podeu inscriure perfectament.
Avui parlem amb Miquel Torres, director de Justícia i Pau a Barcelona i organitzador de la Setmana per la Pau Arcadi Oliveres, que es farà a Barcelona de dilluns a dijous vinent. Com va sorgir, per cert, la idea d'organitzar aquesta Setmana per la Pau amb el nom d'Arcadi Oliveres, que ens va deixar ara fa només poc més d'un any? No, per tant, això potser estava preparat d'abans.
Fa tan poc que ens va...
Sí, sí, el 6 d'abril del 2021.
Sí. Bueno, precisament per això, no? Perquè pensàvem de fer, bueno, un memorial digne de l'Arcadi Oliveres, no? I no sabíem què fer, realment, perquè...
Podíem fer moltes coses,
clar,
segur, eh?
El que ja s'havia fet alguna vegada, no? Amb en Joan Gomis o amb... Doncs, bueno, i imaginant, van sortir les idees. Cal dir que ha estat molt bonic perquè ho han treballat juntament amb la família, no? Llavors, la família ha estat sempre com la supervisora i l'acompanyant de tot aquest procés, no? I, per tant, és un projecte que la família s'hi sent còmoda. No, la idea no és endiosar la figura de l'Arcadi, sinó que el llegat, realment, com el fem possible ara, no?, en aquest país.
És fer-lo present, és fer-lo present, més que altra cosa. Perquè ell contenia moltes coses. De fet, gran amic d'aquesta casa, jo recordo, Ignasi, la darrera vegada que vam fer unes eleccions en directe, estava ell amb
nosaltres.
Jo crec
que sí, les del 2019, encara, les últimes que s'han fet a Espanya, ell venia... No tenia un no mai, a vegades, per impossibilitat no podia, però sempre venia, sempre que podia, aquí a Ràdio Estel.
Jo crec que els avantatges i les coses bones d'aquesta trobada, d'aquests quatre dies, són molts, però què creus que pot aportar, Miquel, un esdeveniment com aquest, doncs, com deien, de quatre dies, al compromís també de la nostra societat per la pau, més enllà de les creences, i com diu el Papa Francesc, amb totes les religions unides. A partir d'aquí, què es pot construir?
Una consciència col·lectiva, no? Uh-huh. O recuperar aquesta consciència col·lectiva de que tota persona humana som iguals, i la idea principal d'aquest humanisme compartit, cadascú que li digui com vulgui, no?, és viure en pau, no? Uh-huh. I, per tant, tot això, amb la pandèmia, les guerres actuals i les que duren anys, doncs s'ha confós molt, no? Llavors, hem acabat aplaudint més pressupost per la militarització, no?, de l'Estat espanyol, per exemple, no?
I tant.
I sense cap dubte, no, ens estem equivocant. Això no és pau. Però tampoc és pau no tenir educació pública i de qualitat, o sanitat, no? I, per tant, doncs, aquesta cosa de la pau comporta, doncs, una vida digna per tothom, no?
Sí, sí. I de vegades no és pau acostumar-nos a l'exclusió social, a les injustícies, a excloure els qui venen buscant un futur millor. Podríem dir moltíssimes coses que l'Arcadi ara mateix signaria aquí, segur. Exacte.
Doncs Miquel Torres és director de Justícia i Pau a Barcelona. Ens ha visitat per parlar-nos d'aquesta setmana de la pau, Arcadi Oliveres. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Segur que sí, perquè les intencions són molt bones i la passió està molt palès.
Esperem.
Des d'aquí seguirem, també.
Gràcies, i gràcies a tu també, Ignasi. Fins
gràcies,
la propera.
Rafa.
Estàs escoltant els millors moments de la setmana a Camins.
Maria José.
Hashtags més minuts Maria José està tenint el seu efecte al meu cervell. Realment, al meu cervell. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Com estàs?
Molt bé.
Bé, la heterocromia es fa presència en aquest estudi. Abans ho he comprovat.
I la fredor també, perquè vaig amb jaqueta i tu estàs suant.
Jo estic suant com un pollastre i tu estàs...
Increïble.
Tiritant. Bueno, però la vida és la diversitat de la vida, Maria José.
La vida.
Enriqueix la vida, la diversitat, no? Si tothom fóssim iguals, quina gràcia tindria?
Menys minuts de calor, també.
Menys minuts?
Més minuts.
Més minuts de calor?
De calor. Sí.
Ja t'he escoltat una raga aquest matí fent una defensa ultrança de...
De la calor, no?
I jo estava a casa dient no. Bueno, escolta, a veure, què ens portes? Què ens portes avui del que s'ha comentat i esta tendència a les xarxes?
Doncs
estem ben atents.
Començarem per Twitter. Perquè una noia que es diu Amaya la Cobaya...
Amaya la Cobaya.
Que també et dic qui es posa aquest nom. Vale.
Bueno, està molt bé.
Ha obert un fil dient això.
Vale.
Després d'una llarga temporada, 5 anys a Tinder i un exhaustiu estudi, he fet una llista de red flags a Tinder.
Mira, has dit 10 paraules i jo no he entès 8.
Sí, perquè
no
t'ho traduiré.
Gràcies.
Tinder és una aplicació per lligar, vale? I ella ha fet una llista de les coses que no li agraden de l'aplicació, de la gent que es troba, dels homes, en aquest cas, dels seus...
Sí, que estan allà i ha fet clic, eh? han fet check, han fet el que sigui.
I
que
diré algunes coses de la llista aquesta, vale, perquè a mi m'agraden i jo en algunes estic molt
d'acord. Estàs a favor, eh?
Sí.
Les reivindiques una mica.
Primer punt.
Vale.
Que surti amb una guitarreta perquè en qualsevol moment et cantarà Wonderwall. Això és veritat.
Mare José.
Sempre amb la guitarrita, soc music, ah, que guai...
Escolta'm.
Vens al meu concert, et donaré entrades...
Tota la vida se m'ha dit que un tio en guitarra té molta feina avançada. Jo no ho he comprovat mai i tinc una guitarra.
Sí, però si només canta amb la guitarra i no es dedica professionalment, llavors potser no fa res a la seva vida. Seguim.
Clar,
següent punt.
Bueno, vale. Endavant.
Que posi cantant professional a la dutxa. Molta gent ho posa. Increïble.
Escolta, jo canto a la... És que m'ho has de reventar. Jo canto a la dutxa, Maria José. No passa res.
És que, bueno...
I és
després ho comentem.
Jo és que a la dutxa guanyo molt, en general.
Bueno, no comentaré aquesta part. Següent punt. Que posi no soc el típic que... Perquè segurament serà el típic que faci les coses típiques. O sigui, increïble.
No sóc el típic que, però ja està siguent el típic que posa no sóc el típic.
Sí. No sóc, vale, el típic que trencaré el cor, no sóc el típic que busca només ja coses dolentes per fer-te.
Sospitós, no, Maria José? Sospitós. Ja.
Sí. Després, que porti tatuat Beni Bidi Bici.
Escolta, Bici... Bici és l'aigua de Bici, en cas. O sigui,
Bibi,
Beni,
mira.
Beni, Bibi, Bici català, tenen la gent tatuada.
És que ni la traducció em
Beni,
perdones.
Beni, Bibi, aigua com gas.
Sí, després, això sí que m'atava l'amor molt, perquè hi ha molts nois que tenen fotos d'algun voluntariat a l'Àfrica. És com... I surten amb nens de color... Amb sequera...
Nens de colors vermells,
amb un turban, en plan... He estat a l'Àfrica...
Ja.
Vuit mesos...
Fent un voluntariat, eh?
Increïble.
Jo tenia una granja en Àfrica.
Sí. He de repetir que aquesta... és de Amaya de Cobaya,
escolta,
¿vale?
I tu diries que hi ha molta gent que ha fet voluntariats a Àfrica i estan a Tinder?
Mira,
Tinder
jo tinc una amiga que sí que va fer un a Uganda. Molt fort.
I està a Tinder?
Sí. Sí. Bueno, el següent punt és que tingui fotos...
M'està agradant, Maria José. A veure, el següent punt...
Més minuts, gràcies.
M'estic engrescant. Què passa aquí?
Mira, el següent punt, que tingui fotos en grup perquè sempre és el lleig. I jo això ho compro. Perquè si no és el lleig, és el més guapo com per dir mira que guapo soy, que tipo que tengo, i els altres és com perquè compari això, és molt... Mal amic,
Es una estrategia de dir, lo estoy petando en esta foto porque mis amigos son Quasimodo.
Sí.
Gárgolas de la catedral de Notre Dame. Y yo soy, un modelo de Calvin Klein.
Sí, es muy fort. Y acabaré amb dos. Una que diu...
Només dos queden?
Sí. Que posi que tingui responsabilitat emocional perquè ni la coneix ni ha escoltat parlar d'ella. O sea, això és veritat.
Tu sistemàticament el que posen dius és mentida.
La meitat, sí, imagina't. Sí, i jo acabaré... Aquesta no estava a la llista, però jo afegiré
una altra... Aquesta no és
altra...
de Amaya la Cobaya. Aquesta
no,
és de Maria
aquesta
José
és
Mendoza,
meva.
La heterocromatòis, o sigui...
Sisplau, els nois que han escalat l'Everest i el Teide perquè sempre surten fotos a la muntanya... No, és que potser és el veí perquè surt com un noi petitet. No, no ets tu. O sigui... Si tu poses...
Maria José, reset. O sigui, han escalat el Teide, per parts, fotos de gent que ha escalat el Teide o l'Everest.
Bueno, o sigui...
Però tu dius que és un veí que surt en petit. És que no acabo de...
Sí, perquè si tu puges una foto...
Sí,
mira,
segueixo, Maria José.
M'està
fent un esquema, noi... amics oients. M'està fent un esquema.
Amb un noi a dalt de tot...
Ah, vale. És un pico, ha dibuixat...
Pot ser el teu tiet de Palència, m'entens?
Ah, perquè està feta de lluny.
Clar. Això és sospitós.
Claro, però i a lo millor és la foto que ha fet ell mateix des d'un altre pico. Han escalat dos picos.
Pues sí que sap fer coses. Llavors que em truqui. Bueno.
Ah, llavors sí que t'agrada. Ara t'ha agradat.
Sí, ja m'agrada.
Pues no.
És que...
Escolta, tens més coses? Perquè jo amb això ja estic...
Sí, mira.
Digues.
I ara parlarem de la selectivitat 2022.
Ai.
La selectivitat. Aquell examen que redefinirà tota la teva vida, que l'impulsarà cap a nous destins, que ja no seràs el mateix o la mateixa després d'haver-ho superat, perquè en part ja seràs una mica més adult.
¿Tú crees que Rocky Balboa va fer la selectivitat? Jo crec que no.
Home, segur que sí, i el, li van convalidar boxeo.
Molt bona. Quins doncs reflexes tens, Maria José? Em deixes parat.
Parat, perplexa.
Vale.
Doncs bé, a Twitter els alumnes els hi agrada molt.
Tu vas fer la selectivitat?
Home, i tant.
Sí?
Sí, a la Facultat de Biologia, he de dir.
Molt bé.
Molt bé, a la Diagonal. Per què?
Quina nota vas treure a la selectivitat?
Mira, i la nota no ho diré a l'antena, eh? Això no, eh?
Bueno, això fa sospitar...
Secreto de Estado.
Fa sospitar coses, Maria José, igual.
No fa sospitar coses, home, eh?
És que si tinguessis un 10 no t'ho pensaries.
Jo vaig treure un 20. No et diré més. Doncs bé, a Twitter les alumnes...
Jo la vaig fer a Castelló. A la UJI.
Escolta, t'ho he preguntat. No m'estàs deixant parlar.
Ja, però com jo estic aquí, tinc un micròfon, també puc dir coses, Maria José.
Vas fer la selectivitat.
Sí. Ja està, fins aquí el
comentari. Vale, doncs fins aquí. Doncs bé, a Twitter als alumnes els hi agrada molt fer piulades i anaven comentant, vale? Que el listening d'anglès era molt difícil.
We reduce famous people to being identified only through the most pivotal thing they ever did, but that may have occurred very early in their life. But when they're recognized much later on...
Això és una simulació d'un listening d'anglès, vale?
Però no és el que va sortir, és un que t'has buscat.
No és el que va sortir, però sí que és veritat que quan jo els feia al col·le, era com...
Més lent, no?
Merda. Porta un minut parlant...
I vaig per la primera paraula, que ha estat... aquella.
Sí,
bueno.
És molt fort, eh?
Molt, molt fort.
Un altre tuit que diu... Es pot saber qui ha sigut l'il·luminat que ens ha posat un tipus test dels canals de distribució de l'empresa quan no entrava. Això m'encanta perquè tu tenies 20 temes i sempre deies... El tema 5, el tema 6, el tema 1 no entrava, però entrava.
Però tu al teu cap seleccionaves el que pensaves que anava a entrar,
sí,
i que no anava a entrar. No?
És que quan ja anava tard i entraven 30 temes, sí, deies...
Aquí qui
m'he de deixar...
Qui té la selectivitat molt a prova és Paula, perquè tu que la vas fer fa 6 mesos o així, no, Paula? Més o menys. Ah, no, diu que li va anar molt bé.
Li va anar molt bé, sí. Vale.
Què més coses, Maria José? Endavant.
Doncs mira, canviarem de tema ara.
Vale. Darrer tema, vale? Ja, que tenim a la gent del llevat esperant-nos aquí a la porta fent pressió.
Vale.
Hombre, no estàs parlant de Radio Estel, no?
No, perquè aquí no s'ha comès un crimen.
No, vols dir?
No.
Vale.
Mira, l'últim dia jo volia parlar de Luis Lorenzo, que és un actor que juntament amb la seva esposa han estat sospitosos d'haver enverinat a la tieta d'aquest. Doncs bé, avui ha sortit la notícia de que la jutgessa ha ratificat que la dona, o sigui la tieta, va morir per intoxicació de metalls pesants, el cadmio, i que el còctel de medicaments detectats va influir en la degeneració del seu estat de salut, segons han confirmat els forenses.
Per tant,
pot ser que s'hagi comès un crim.
Doncs estarem ben atents, no?, a aquesta història, Maria José, ens interessa
molt.
Sí,
només dir que l'actor i la seva dona van quedar en llibertat amb l'obligació d'entregar el passaport i compareixer cada setmana davant del jutjat.
Doncs em sembla molt bé. Maria José Mendoza, sobretot la part del principi de la secció, amb aquesta... com era?
Amaia la Covalla.
Amaia la Covalla i els seus tuits, ha estat molt divertit. Maria José, moltes gràcies.
A tu sempre, hashtag més minuts, Merillo, gràcies.
Però si has tingut més minuts, és que al final faràs tot el programa tu, i això no
sé
pot
jo,
ser. Perquè Teaga ens diria coses.
Hey, hey, hey! Ja punt
d'arribar a les 9 de la nit. Fins aquí el The Very Best of Camins d'aquesta setmana, la del retorno del Pelos Locos de la ràdio al seu entorn original, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat, Paula Moreno a les vies de soia, el muntatge musical. Recordeu que ara de seguida arriba el Pol Marçà amb el propòsit. Nosaltres tornem aviat, no us penseu, dilluns, la banda de Camins. Tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 hores de dilluns, justament. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.